Benvinguts a Música Essencial, un programa de Ràdio Vilafranca on intentem popularitzar la música clàssica de manera que arribi al més gran número de gent possible. Avui el nostre convidat és Telemann, un compositor alemany del segle XVIII, de la primera meitat, per tant, del període barroc, que va néixer a Magdeburg a 1681 i va morir a Hamburg a 1767. Per tant, Telemann va tenir una vida llarga, 86 anys, sobretot per aquella època. Telemann va ser contemporani de Bach, de Händel, de Vivaldi i d'altres grans compositors. De fet, va ser amic de Bach i de Händel. És interessant que, tot i que avui Telemann no és tan conegut com aquests, a la seva època, en canvi, va ser considerat per molts com el més gran compositor viu, fins i tot per davant de Bach o de Händel o de Vivaldi. La seva música, que, com diem, va ser molt, molt apreciada i molt reconeguda durant la seva vida, va caure en l'oblit doncs, cap a finals del segle XVIII i durant tot el segle XIX i bona part del XX. Només s'ha començat a recuperar doncs, a mitjans del segle XX. Telemann va aprendre música, tot i que la seva família no hi estava gens d'acord. La seva família, com passava en molts casos d'artistes, volia que estudiés dret, també el mateix va passar amb Händel, per tal de tenir doncs, una ocupació respectable i en fi, que li podia donar una manera de guanyar-se la vida còmodament. No? Ell, per tant, va ser obligat a començar els estudis de dret, però els va deixar de seguida perquè la seva vocació era la música, clarament. Telemann, anomenat Georg Philipp Telemann, va tenir una vida relativament còmoda en la part econòmica perquè sempre va tenir molt d'èxit professional i va ser molt, molt admirat i molt reconegut, però en canvi, a la part de la vida privada, el seu matrimoni doncs, no va tenir tanta sort. La seva primera dona va morir molt, molt jove a causa d'un part i la segona doncs, el va abandonar, el va deixar per un altre home. Una de les coses que més criden l'atenció de Telemann és la seva enorme, immensa producció, més de 3.000 obres, de les que ens han arribat unes 1.000, i va compondre de tot, òperes, cantates, suites, concerts per solista, música de cambra, en fi, qualsevol tipus de música doncs ell va compondre. En el programa d'avui escoltarem quatre exemples de la música instrumental de Telemann, i la primera és una suite per flauta dolça o flauta de bec i cordes en la menor. És una obra de les més conegudes de Telemann. És una obra d'estil francès, com acostuma a ser el cas amb la suite. La suite, de fet, és una forma que es va originar a França. Fins i tot els moviments porten noms en francès, que era una mica l'estàndard en aquell moment. I tot i que es diu suite, però es pot veure també com un concert per flauta dolça, perquè la flauta dolça té un paper totalment protagonista i molt virtuós i molt espectacular, com sentirem a continuació. Tenim la gran sort de comptar amb una interpretació realment fantàstica. Dorothee Oberlinga és la solista de flauta dolça, que veureu que és impressionant com toca aquest instrument, acompanyada per una orquestra barroca alemanya, també de molt alt nivell, que és l'Ensemble 1700. D'aquesta suite escoltarem tres moviments. Comencem amb el primer, que és l'ouverture, i veureu que té una introducció lenta, que és una música molt elegant, com de saló francès, oi? Com un s'imagina el que hauria de ser la música cortesana, etc. I després ve una secció que és molt contrastant, és molt diferent, és molt més ràpida, molt més animada, i que està sobretot al servei de la solista de flauta dolça en aquest cas. I després veureu que hi ha diverses repeticions, es torna a repetir la introducció lenta, després la secció ràpida i després un altre cop la introducció o la secció lenta. I veureu també una part important de la interpretació d'aquest tipus de música, que és la solista introdueix tot un munt d'adornos, d'ornamentació improvisada, que és el que s'esperava d'un solista, que no es limités a tocar la partitura, sinó que l'enriquís amb la seva pròpia aportació, no? A base de petites diferències, petites addicions a el que està escrit en la partitura. Per tant, escoltem el moviment 1, Ouverture, de la suite per flauta dolça i cordes en la menor, de Telemann, interpretada per Dorothee Oberlinge, flauta dolça i l'ensemble 1700. Era el primer moviment, l'obertura de la suite per flauta dolça i cordes en la menor de Telemann. A continuació escoltem el tercer moviment, air, o ària, que és pràcticament una ària da capo en el sentit de l'òpera, és a dir, una secció inicial, després una secció central que contrasta perquè és molt més ràpida i té un altre caràcter, i després tornem a la primera, o sigui, repetim la secció inicial, però amb molta ornamentació, que és exactament el que fa un solista vocal en una ària d'òpera.
Thank you.
Hem escoltat el tercer moviment, Ària, de la suite per flauta dolça i cordes en la menor de Telemann. I ara passem al quart moviment, que és un minuet, o menuet en francès, o menuetto en italià. Ja hem comentat algun cop que el minuet doncs, és una típica dansa francesa, que és una miqueta, si voleu, l'equivalent al vals, que seria la dansa més coneguda en el segle XIX, doncs en el segle XVIII el menuet és una de les més populars també, no? Qualsevol suite normalment té un minuet o dos. Aquí també tenim una estructura A-B-A, és a dir, tres seccions. En la primera veureu que només hi ha l'orquestra i és un moviment elegant, relaxat. En la segona, la part central, molt més ràpida, molt més ornamentada. Aquí intervé també la solista, és a dir, aquí tenim orquestra i sobretot solista, amb tots els seus adornos i amb tota la seva improvisació brillant i virtuosa. I després es repeteix la introducció o la primera secció, la part inicial del moviment, i de nou amb només l'orquestra. És a dir, que la solista només intervé en la part central del minuet. Igual com abans, doncs, la interpretació és a càrrec de Doroteo Berlinga, flauta dolça i l'ensemble 1700. Era el quart moviment, menuet, o minuet, de la suite per flauta dolça i cordes en la menor, de Telemann, interpretat per Dorothea Oberlinger, flauta dolça i l'ensemble 1700. I de la suite passem ara a una sonata, la sonata en fa major per dos chalumeaux, violí i continu. Això vol dir que ara no tenim una gran orquestra, sinó que tenim un petit conjunt de cambra. Què és el chalumeau? El chalumeau era un instrument més o menys semblant al clarinet, que té una sonoritat, ja veureu, molt especial, molt curiosa. De fet, tota l'obra és molt curiosa perquè no és habitual veure aquest tipus de solistes, veure aquest instrument com a solista. Els que vau escoltar el programa dedicat a Vivaldi fa ja unes quantes setmanes, igual recordeu que també hi havia un concert per diversos instruments i entre altres, chalumeau. Hi havia un chalumeau. La interpretació és a càrrec de Il Giardino Armonico, dirigit per Giovanni Antonini. Il Giardino Armonico és una de les més destacades orquestres barroques italianes. I escoltarem els moviments 3, grave, i 4, vivace. Thank you. era la sonata en fa major per dos chalumeaux, violí i continuo, de Telemann, i hem escoltat els moviments 3, grave, i 4, vivace, interpretats per il Giardino Armonico, dirigits per Giovanni Antonini. I ara passem a un concert, en aquest cas el concert per viola en sol major. És una obra també bastant poc habitual, perquè la viola és un instrument que no s'acostuma a escoltar com a solista, és més aviat un instrument que forma sempre part de l'orquestra. La seva tessitura s'hi situa entre violins i cellos, és més greu que el violí, però més alt, més agut que els cellos i que els contrabaixos, per tant fa una mica de pont, i en canvi no s'acostuma a veure com a solista. De fet, físicament és com un violí, però d'un tamany una mica més gran. El so de la viola és bastant diferent del de violí, és més suau, més càlid i relaxat, no és tan brillant ni tan àgil com el violí, per tant, té una personalitat diferent, no? Aquest concert que sentirem a continuació és realment una bona mostra de la versatilitat de Telemann i de com ell dominava realment tots els instruments. El concert té 4 moviments, lent, ràpid, lent, ràpid, i l'escoltarem en versió de Florian Deuter, viola, i el conjunt barroc Música Antiqua Köln, que ja hem escoltat aquí algun cop en un altre programa, que és probablement un dels millors d'Europa. Escoltarem primer els moviments 1, largo, i 2, allegro.
Thank you.
eren els moviments 1, largo, i 2, allegro, del concert per viola en sol major de Telemann. I a continuació escoltem els dos moviments últims, que són el moviment 3, andante, i el 4, presto, sempre en interpretació de Florian Deuter, viola i música antico a Köln.
Thank you.
era el concert per viola en sol major de Telemann, interpretat per Florian Deuter, viola, i música antiqua Köln. I ara arribem a l'última obra d'aquest programa, que és un altre concert, el concert per trompeta en re major, també de Telemann. Aquest concert és una obra realment magnífica, és un dels concerts per trompeta segurament més apreciats de tot el repertori, juntament, podríem dir, amb el de Haydn, que ja vam tenir ocasió d'escoltar fa uns quants programes. És una obra brillant, que exigeix un nivell tècnic molt alt i un nivell musical també molt alt del solista, del solista de trompeta. Com totes aquestes obres, es pot escoltar, es pot interpretar, més ben dit, o bé amb trompeta moderna o bé amb trompeta barroca. La trompeta barroca és difícil d'interpretar perquè no té pistons i, per tant, requereix una tècnica molt depurada. Pràcticament tot depèn dels llavis de l'intèrpret. I en aquest cas escoltarem una versió amb trompeta moderna, que pensem que és pràcticament és una qüestió, diguem, de gustos, no? Però que tan vàlida és una com l'altra, la moderna o la barroca. És un concert amb quatre moviments, també. Haureu observat que a Telemann li agrada l'estructura, la forma, en quatre moviments. Per exemple, els concerts per piano de Mozart doncs acostumen a tenir tres moviments, els de Haydn també, però en canvi els de Bach també, però sembla que Telemann preferia els quatre moviments lent-ràpid. Bé, són dues alternatives que existien en l'època i cada compositor, lògicament, doncs, triava el que li agradava més. Sentirem Hakan Hardenberger, trompeta, amb l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Iona Brown. Els dos primers moviments són moviment 1, adagio, i moviment 2, allegro. Thank you. era el concert per trompeta en re major de Telemann, el moviment 1 adagio i el moviment 2 allegro, i acabem amb el moviment 3 grave, que és un moviment molt lent i, a més, com indica la paraula grave, doncs, com bastant pensatiu, no? Com bastant, en fi, meditatiu. I, per últim, el moviment final, que seria el moviment 4, que és un allegro. És curiós que el moviment 3 és l'únic en el qual la trompeta no intervé, només toca l'orquestra. I quina és la raó? Doncs, més que probablement perquè el solista de trompeta necessita descansar. Penseu que la trompeta és un instrument que requereix molt d'esforç físic i, sobretot, en el cas de la trompeta natural, la que no tenia pistons, doncs encara més. Per tant, els compositors de tant en tant tenien que deixar un descans pel solista, perquè si no era pràcticament impossible arribar al final. Bé, i amb això arribem al final del programa, també. Com sempre, la part tècnica, el control tècnic, ha estat a càrrec de Joan Amat. Us ha parlat Joan Sueiro. Gràcies per escoltar-nos. Us desitgem una bona setmana. El proper programa serà dedicat a les sonates per piano de Beethoven. I, mentrestant, doncs, us deixem en la companyia del concert per trompeta en re major de Telemann, moviments 3 grave i 4 allegro, interpretats per Håkan Hardenberger, trompeta, i la Academy of St. Martin in the Fields.